això és Temps Ombrívol, aquí per fer-vos companyia un altre cop, una altra temporada. I'm the bad guy. Duh. Com no, doncs un altre cop estarem junts aquí fent de les nostres, ja sabeu, repassant, com sempre, les notícies més curioses i més esgarrifoses de l'última setmana relacionades amb el món doncs, del misteri i també, doncs, com no, acompanyats de la millor música psicodèlica del moment i del passat. Aquesta temporada amb una novetat. El programa el trobareu sempre, sempre, els dijous a 11:15 de la nit. I recordeu, si no podeu sentir el dijous el programa, doncs dissabtes i diumenges es repetirà a 6:15 de la tarda. Mitja horeta de programa molt intens. I'm the bad guy. Duh. I si us sembla bé, doncs comencem. I comencem amb la presentació de la música que ens acompanyarà avui. Avui porto un grup que es deien els Kaleidoscopi, que va ser un grup psicodèlic nord-americà de folk i música ètnica que va gravar 4 àlbums i diversos senzills per a Epic Records entre 1966 i 1970. Entre els membres de la banda figuraven el David Lindley, que després va publicar nombrosos àlbums en solitari i va guanyar renom addicional com a músic de sessió multiinstrumentista. I, a més, també el Chris Darrow, que després va actuar i va enregistrar en diversos grups, inclosos Nightly, Strictly, Dirt Band. El grup es va fundar sobre principis democràtics, no hi havia cap líder, era una cosa que anava contra ells. Aviat van començar a actuar en directe en clubs, guanyant un contracte de gravació amb Epic Records i el primer senzill, Please, es va publicar el desembre del 1966. Va ser produït per Barry Friedman i després conegut com a Fraser Mohawk, que va ser el seu primer àlbum Side Trips, publicat el juny de 1967. El disc va mostrar la diversitat musical i d'estudi que el grup posava en escena. Experimentació incloia els jardins egipcis de Feldhaus, un tema que punxarem avui, i Keep Your Mind Open de Darrow, i versions diverses de Mini, The Mutcher, The Calp, Calloway i el Doc Box. O el tema anomenat O Mort Grill, per raons que mai no va deixar clar, però els excompanys de banda especulats tenien a veure amb les preocupacions sobre les reaccions excessives dels seus pares estrepitats. Va ser acreditat com a Fenrus Ebb, el primer àlbum, i va adoptar diversos pseudònims en enregistraments posteriors. Anem a sentir, si voleu, doncs, un primer tema d'aquesta gent, dels Kaleidoscopi, i com deia, doncs, punxo aquest Egyptian Gardens del qual parlàvem. Endavant, Kaleidoscop. Spent all of my money, honey, to spend the rest of the night and to watch her do that thing that they call Yashik Menel. Brutal guy, yeah, some dude walks up to me and says, that's mine, let's you and me fight. Pulls out my razor and says, baby, have a bite. And he went floating off through the fog with that thing called Yashik Menel. I said it's sexy. Yeah, 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 yeah.
So I traipse up to the redhead and said, gee, babe, but you're nice. She smiled and stuck her arm through mine and said, Saul, baby, say it twice. Ever since I run that tomcat off me and her make out just like mice. Every time she do that thing that they call Yashimara.
Ara sí, a repassar aquesta actualitat que fa por. Fixeu-vos que porto cosetes molt recents d'aquesta setmana. Un nou document desclassificat de l'FBI que afirma que Nikola Tesla era un extraterrestre de Venus. Sembla que el físic nord-americà d'origen serbo-croat va saber aprofitar l'energia dels raigs. Era un veritable geni i va visualitzar noves tecnologies molt abans del seu temps. Però els invents de Tesla van anar molt més enllà de l'electricitat. Va fer descobriments revolucionaris com les radiocomunicacions sense fils, els motors de turbina, els helicòpters, els llums fluorescents i de neó els torpets i els raigs X, entre d'altres. Fins i tot va afirmar haver tingut contacte amb éssers extraterrestres. En el moment de la seva mort, Tesla posseïa gairebé 700 patents a tot el món. És obvi que Tesla és un home increïblement intel·ligent que es va avançar al seu temps. De fet, s'ha dit que els seus invents es van avançar entre 300 i 1.000 anys i és tot un fet que el món estaria mig segle per darrere d'on som avui si no fos per el Nikola Tesla. Això va portar algunes persones a creure que ell era un individu tan únic que ni tan sols era de la Terra. I potser tenien raó. I és ara quan un document desclassificat de l'FBI titulat Butlletí de Sessions Interplanetàries, que sembla que va ser escrit el 14 de juny de 1957 i contenia algunes afirmacions increïbles com que Tesla era originàriament del planeta Venus. Doncs una dona anomenada Margaret Storm, que estava escrivint un llibre sobre la vida de Tesla, va rebre aquesta informació a través d'un dispositiu que el científic va crear el 1938 per a la comunicació interplanetària. Suposadament, fins i tot va tenir contacte amb la gent de l'espai. La gent de l'espai havia visitat a Tesla moltes vegades i ens ha dit que era un venusià, era procedent de Venus, portat a aquest planeta quan era un nadó, el 1856, i se'n va anar amb el senyor i la senyora Tesla en un lloc remot de la província de la muntanya en el que avui trobaríem o antigament havíem trobat Iugoslàvia, segons diu el document. Deixant de banda el veritable origen de Tesla, aquest creia fermament que no estàvem sols en l'univers i sembla que en una entrevista a la revista Time a l'edat de 75 anys l'inventor va dir el següent. Segons les seves paraules, crec que res pot ser més important que la comunicació interplanetària. Certament arribarà algun dia i la certesa que hi ha altres éssers humans a l'univers, treballant, patint, lluitant, com nosaltres. Produirà un efecte màgic en la humanitat i formarà la base d'una germanor universal que perdurarà tant de temps com la humanitat mateixa. Tesla semblava extremadament convençut de l'existència de vida extraterrestre en altres parts del cosmos. De fet, no molta gent és conscient que el 1900, mentre treballava en el seu famós laboratori a Colorado Springs, als Estats Units, Tesla va anunciar haver rebut senyals de ràdio extraterrestres, tot i que la comunitat científica va pensar llavors que Tesla estava una mica boig. Els senyals de ràdio eren un concepte desconegut per a qualsevol que no fos el propi Tesla, el que porta a la conclusió òbvia que l'inventor no va ser comprès en la seva època. Potser un dels temes més polèmics sobre Tesla i els extraterrestres és el satèl·lit anomenat Cavaller Negre, que no va ser confirmat i rastrejat per investigadors de tot el món fins al 1932. Curiosament, ell va assegurar haver-lo vist el 1899 mentre escoltava misteriosos sons rítmics en el seu receptor de ràdio. A més, també va dir haver vist registrat senyals marcianes. De fet, segons la Societat Nord-Americana de Física, Tesla va concloure que els senyals misteriosos eren una comunicació extraterrestre directa. En conclusió, Nikola Tesla no només va ser un inventor avançat al nostre temps, sinó que va detectar a més senyals extraterrestres que també podem dir que podrien ser del seu planeta, del planeta Venus. I si us sembla bé, anem a escoltar un altre tema musical dels Kaleidoscope. En aquest cas anem a sentir el Please de Kaleidoscope. Endavant!
I know you mean the hell when you're giving me advice, but don't you realize that you can't live my life? I've got to get me up and fly. I can't breathe down here, and if I crash, keep standing by. I'm just getting into gear.
Stand by me. You don't need to say a word. If I stumble or I fall or I can't see the writing on the wall, please don't say nothing at all. Just stand by me. By me. Don't tell me about how I'm doing right or wrong. I don't need no advice on how to sing my song. I've got to find you wanna be my friend, let me push my own swing.
Stand by me. You don't need to say a word. If I stumble or I fall, for I can see
by me.
ready for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a
I seguim aquí, està sentint Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. Recorda, cada dijous a 11:15 de la nit, i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. Anem per una altra notícia, perquè m'ha esgarrifat llegir aquest titular. Les orques estan atacant brutalment a vaixells a Espanya i mutilant els taurons blancs. Què està passant? Em sembla una barbaritat. Sembla que portem una sèrie d'incidents al llarg de les costes espanyoles i portugueses entre Gibraltar i Galícia. S'han registrat grups d'orques atacant discriminadament, o sigui, a diestro i siniestro, a velers i altres embarcacions. La Societat de Salvament i Seguretat Marítima d'Espanya ha informat que diverses embarcacions han patit greus danys per trobades amb orques. Segons informa el The New York Times, el Ministeri de Medi Ambient espanyol va registrar 13 trobades amb orques des de mitjans d'agost només a les costes de Galícia. Bé, diversos velers, inclosos Urki One, Amadeus i el Mirfak de l'Armada Espanyola, van haver de ser remolcats fins al port de pels vaixells de salvament marítim a causa de danys importants en les seves estructures. El 29 de juliol, un vaixell davant del cap de Trafalgar va patir, sembla que, importants danys, i estava envoltat per 9 orques que van embestir el casc durant més d'una hora, fent girar el vaixell danyat al sistema de propulsió i inutilitzant el timó. El vaixell es va comunicar per ràdio amb les autoritats per informar que estava sota atac d'orques. L'11 de setembre, un iot que es dirigia des d'Espanya a Regne Unit va ser embestit per una dotzena de vegades per aquests animals, per les orques. Però el més sorprenent de tot va ser que alguns testimonis van informar que les orques es comunicaven entre si amb sorolls extremadament forts i aguts mentre colpejaven els vaixells. En un informe publicat pel diari The Guardian, Victoria Morris, estudiant de postgrau de biologia i membre de la tripulació a bord d'un dels vaixells, va dir que sentia que els atacs semblaven coordinats. El soroll va ser realment aterridor. Va dir Morris, estaven embestint la quilla i va haver un ressò horrible. Segons ella, va pensar que podrien arribar a capgirar el vaixell. Aquest soroll ensordidor, mentre es comunicaven xiulant entre si, era tan fort que la tripulació va haver de cridar esgarrifats. La tripulació es va comunicar amb els guardacostes amb una trucada d'auxili sobre un atac d'orques. Quan van ser remolcats a port, van trobar que la quilla estava coberta de marques de mossegades i dos terços del timó estaven arrencats. La sobrepesca és veritat que ha afectat les reserves d'aliments de les orques, el que ha provocat una disminució de la població i un augment de trànsit marítim a les proximitats de les concorregudes rutes marítimes properes a l'estret de Gibraltar, que han afectat negativament el seu hàbitat. Els biòlegs marítims creuen que aquesta activitat es limita a un sol grup d'orques, perquè és molt poc probable que un comportament tan inusual passi simultàniament amb diferents grups. Els científics no saben si les orques estan enfadades, confoses o simplement estan jugant, vés a saber. La seva presència en aquestes aigües durant els mesos d'estiu és normal, ja que segueixen el seu aliment favorit, la tonyina vermella. Els experts asseguren que aquest comportament aparentment agressiu d'aquest grup d'orques és extremadament rar. No es coneixen casos d'humans que hagin estat atacats i morts per orques en tota la natura, però les autoritats marítimes espanyoles volen ser previngudes pel que han advertit als vaixells que es mantinguin a distància de les orques. Potser els experts marins estiguin en la veritat i es tracti d'incidents aïllats, a no ser perquè també s'han registrat orques que estan estripant els grans, diguem-ho així, esbudellant els grans taurons blancs i menjant-se els seus intestins, fetges, cors i fins i tot els testicles. Segons informa el diari britànic The Sun, la inquietud va a més perquè la conclusió inquietant es produeix després que es realitzaren autòpsies a 6 depredadors aquàtics. Els cossos van aparèixer a les platges de Sud-àfrica. Una científica britànica que va ajudar a realitzar les autòpsies ha revelat com els taurons havien estat esbudellats d'una manera precisa. La biòloga marina Alison Turner va dir que les orques van arrencar la pell dels taurons just sota la gola per arribar als òrgans interns. Segons paraules de la biòloga, va ser realment un xoc i increïble quan escoltem que hi havia un altre tauró blanc gran, pràcticament adult a la platja amb el fetge arrencat. Hi ha hagut informes d'orques que ataquen taurons a la costa de Sud-àfrica des del 2017. No obstant això, recentment han aparegut misteriosament altres tres grans blancs en les platges després de ser atacats. Els experts creuen que els depredadors van ser assassinats per orques en el major enfrontament dels assassins al mar. Les orques van atacar directament els seus fetges, ja que aquest és un òrgan enormement nutritiu. Just a sota de la superfície de la pell es troba el lloc perfecte per obrir el tauró i accedir i extreure el fetge, va continuar explicant Towner. Crec que dos dels animals se'ls va extreure el cor i un mascle, a més li van extreure els testicles, perquè està molt, molt a prop en la cavitat corporal. Segons creuen doncs, els biòlegs, les dues orques estaven aprenent a agafar les aletes pectorals. No ho sabem amb certesa. És com un moviment d'esquinçament. El fetge és oliós, molt relliscós. Naturalment lliscaria cap a fora perquè poguessin venir i compartir-ho. Si tot això és cert, déu-n'hi-do, atacant vaixells, menjant-se animals també poderosos com són els taurons blancs, estaríem davant d'una mena de catàstrofe natural, és a dir, els animals més potents del planeta es mengen entre si i a més ataquen embarcacions d'humans. Vindria a ser la venjança de la natura, a més de doncs, les tempestes devastadores, els focs que arrasen mig planeta, aquest virus que ens té a tots atrapats. Ara tindrem els animals que es revoltaran contra nosaltres? Quina situació, eh? Anem a escoltar un altre tema dels fantàstics Kaleidoscopes, sí? Doncs endavant. En aquesta ocasió, Acidation Blues de Kaleidoscopes. Andaban.
Left all river was whiskey, and I was a dog. Fly to the bottom, and I'd never come up.
Oh, baby, how long have I got to wait?
Why can I get you now? Or must I hesitate? Doctrine till the doctor comes.
Oh, oh baby, baby, how long have I got to wait? Well, can I get you now, or must I hesitate?
Play a hot one.
To the club.
was, but I didn't get the pants on, baby.
Seguim aquí a Temps Ombrívol. Anem a una altra notícia i anem acabant. Fixeu-vos què he trobat. Descobreixen un robot extraterrestre de 16 metres d'altura a l'àrea 51. I estem parlant del popular ufòleg investigador independent Scott C. Waring, que afirma haver descobert una enorme figura d'uns 16 metres d'altura a l'àrea 51. Segons Waring, diu que l'estructura sembla un robot i suggereix que el govern dels Estats Units podria estar experimentant amb robots per a ús militar. Endevina què, segons en diu el Waring. Doncs quan avui estava buscant a Google Earth vaig trobar una cosa que és realment estranya. Segons escriu el Waring al seu blog UFO Sightings Daily, vaig trobar una figura fosca de 16 metres a l'àrea 51 i sembla haver una altra a la dreta, però més petita. Quan vaig revisar les fotos passades d'aquesta ubicació, vaig notar que la figura realment es mou cap a un costat i després canvia la seva posició en cada fotografia. Realment es mou. Ara, potser algun soldat dels, de la USAF estigui jugant durant anys fent això, o potser l'àrea 51 estigui experimentant amb robots de 16 metres d'altura que algun dia podrien usar-se en missions de combat. El vídeo pujat a YouTube mostra l'ufòleg utilitzant l'eina Google Earth i escrivint les coordenades exactes de la misteriosa figura fosca. Després es desplaça per veure l'objecte movent-se en diferents fotos. Segons les seves paraules, aquest és més difícil de veure, però aquest és realment molt obvi. Són les paraules mentre es pot veure el seu vídeo. També assenyala amb el cursor al voltant del primer robot i canvia a un segon just a la dreta. L'àrea 51 està experimentant amb robots gegants, continua explicant Waring, després de fer servir l'opció d'historial de Google Earth per revisar les mateixes coordenades en 2006, 2009 i 2012. I veure el suposat robot movent-se entre els diferents anys. Sens dubte, Waring ha tornat a provocar tot un enrenou amb els seus polèmics descobriments en un intent de treure a la llum la veritat sobre la tecnologia extraterrestre al nostre planeta. I, amics i amigues, s'ha arribat el moment de dir adeu. Ha estat un plaer una setmana més aquí amb tots vosaltres, un servidor, el Dani Castillo, el vostre programa preferit, Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Recordeu, us espero dijous de la setmana vinent a 10:45 de la nit, i si sentiu la repetició del programa, doncs dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda. Fins que arribi el moment, gràcies, abraçades, petonets, i ens veiem. Adeu! What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken
us
any time?
Any time.
To show
you.